Allô.
Tweeting patrocina la curiosa del dia.
Vinga, anem a veure quina és la curiosa del dia d'avui.
Mira, com que ara entrarem en dies de festes i els nens acaben ja l'escola, sí, i els tindrem a casa, sí, i tots plegats alterem una mica el ritme, encara que sigui pel sol fet que els nens no tinguin escola, doncs volia fer un repàs una mica de les activitats que a vegades cal tenir en compte que certes activitats ens provoquen una estimulació més alta, estar més activats, i altres, doncs, adormir-nos. Vosaltres passeu figues cada vegada que mireu sèries, per exemple.
Home, algunes, algunes.
Escolta'm, ja està, ja ho ha fotut tot.
També depèn de les hores, eh?
I depèn de la sèrie.
Exacte. Ah. Però és veritat que hi ha activitats, sí que és veritat que si tu t'estires al sofà i estàs cansat, tens més números que acabis adormit,
no,
que
sí,
si t'aixeques i te'n vas, no sé, puges i baixes escales o estàs fent una feina.
Segur,
no?
Segur.
Vull dir, això és bastant de calaix. Però sí que és cert que existeixen diferents nivells d'activació física i mental, perquè també el nostre cervell, a vegades tu pots estar molt cansat físicament, però està molt activat mentalment i no poder dormir. Això passa mil vegades quan un va amb preocupacions, etc. No? En el cas dels adults, en el cas dels nens, també a vegades poden anar una sobreexcitació, fa que de tant, encara que siguin rebentats, no puguin, per exemple, descansar. No? Llavors, aquestes coses, quan tens una mica més de temps i a vegades fas moltes activitats, val la pena tenir-les en compte i organitzar-les una mica perquè no trobis, doncs, que siguin contraproduents, que a vegades segons què facis a certes hores acabis que llavors no pots dormir la nit, o que després no tiris durant el dia, etc. No? Llavors, per començar, definim una mica els diferents nivells d'activació que podem tenir interna, tant física com mental. D'una banda tenim aquest que se n'arriba a dir el bloqueig, no? El shutdown, que és que tenim un estat elevat, allò, de tanta activació, que ens arribem com a paralitzar o a no ser capaços de poder fer res. Per exemple, això quan tenim sensació de perill o d'estrès, un estrès molt elevat, a vegades ens arribem a bloquejar, no? És a dir, és que ara segur que oients que ens escoltin que en moments hagin passat un moment d'estrès, per exemple, ara poso un exemple de feina, no? Que un té 30.000 coses a damunt i arriba un que es bloqueja, no sap ni per on començar.
Sí,
no?
És veritat.
Aquest bloqueig, que com adults ens pot passar per estrès, a vegades als nens també els hi passa per un estat massa activat, que llavors al final un no acaba de saber el què. No? Llavors hi ha el que és el sobreactivació, que ja no és el bloqueig, però que et vas molt per sobre del que tocaria, que aquí és un nivell d'estrès no tan elevat per arribar a bloquejar-nos, però sí que ens fa estar en aquest estat d'alerta, que això gasta molts recursos físics i mentals i esgota molt. A vegades un diu, ostres, que va molt cansat i potser no he fet una cosa física molt, molt forta, però sí que mentalment, com que el nostre cos no deixa d'interpretar-ho, com que estem en un perill. Llavors, quan el cos interpreta que hi ha un perill, activa tots els seus recursos per fer, doncs bé, o defensar-se d'alguna manera, o bé fugint, que per tant has de córrer i físicament has de tenir energia, o bé lluitant, que també passa el mateix. No?
Això llavors, és molt del principi dels temps, no?
Bueno, és que la nostra amígdala no ha canviat, és a dir, cerebralment hi ha tota una part primitiva que encara hi és reptil, és el reptilià que se'n diu, que és la part que hem tingut sempre, que s'ha vist que al llarg de la història no ha evolucionat, n'hi ha altres que han anat evolucionant, aquesta no, i és la més primària, i per tant reacciona igual que si tu tinguessis un tigre de Bengala mirant-te.
El que passa
és que no hi ha un tigre. Tens no sé quanta feina per fer que no atrapes, però la reacció del teu cos, la reacció del teu cervell, és la mateixa. És a dir, és activa les defenses, perquè allò, per ell, li suposa un perill, no? I llavors aquest perill fa que activi, i això té unes conseqüències després també teves, a nivell físiques i emocionals. Després hi hauria un estat una mica més d'equilibri, que seria l'estat òptim, no? Entre aquesta activació i per no estar tampoc adormint-nos, no? Però tampoc estar hiperactivats o en estat d'alerta. No? Aquesta seria una mica la que ens permet pensar amb claredat, aprendre, perquè en els estats anteriors oblida't de memoritzar, oblida't d'aprendre gaires coses i de recordar-les, perquè és que el cervell no està per això. Té altra feina.
Uh-huh.
Aquesta és complementària. Per això, per exemple, moltes vegades es diu que quan això pot servir més o menys, però que quan estàs en una situació, a vegades, no sé, has de parlar en públic o tens una situació aquestes que et genera un estrès, així agafis abans i beguis aigua. És una senyal que li dones al teu cervell. Tu, si estiguessis davant d'un tigre de Bengala, l'últim que faries seria seure a beure aigua.
No, clar.
Llavors, aquest gest, aquest fet, envia un senyal al cervell de, ep, no, no estic tan en alerta ara, no és tan greu el que està passant, no? Són petites coses que a vegades es fan per intentar rebaixar aquest nivell d'estrès que té en aquell moment el cervell. Però, per tant, si no estem en un estat òptim, doncs va, és lògic que llavors hi hagi moltes coses que no puguem fer del tot bé, després no recordem o no estiguem. I això hem de ser conscients, perquè vas dir, ostres, que clar, o sigui, estic perdent molta memòria o m'està passant això o allò. Bueno, analitzem una mica en quin estat estem, perquè això afecta absolutament després amb la nostra capacitat de fer coses, no? Després tenim aquesta part que n'hi diuen hiporresponsiu, que ve a ser com una mica allò que en castellà diuen la letargada, no? Una mica de letargia, allò que estàs ja... Quan no estàs ni adormit del tot, ni molt menys, però que comença, saps allò...
A pesar figues.
Sí, que, o que tu plegat estàs menys atent als estímuls de fora. És com si tu ara arribessis... Quan et relaxes, sense arribar al punt de dormir-vos, com feu quan mireu certes sèries, quan tu et relaxes o baixes aquest nivell, aleshores és quan comences a vegades a ignorar una mica els estímuls de l'entorn. No sé, tu quan estàs molt tens, qualsevol cosa, un soroll, algo que et sobresalta. Això és perquè estàs en un nivell d'activació molt elevat. Quan tu estàs una mica més relaxat, més tranquil, bueno, vol dir que no donguis, no prestis atenció a coses que passin, però és d'una altra manera. I llavors ja ve l'últim, que seria ja quan ens adormim una mica, no? Sense arribar a estar adormits, però aquella cosa que ja que et parlen i que no saps pas gaire què et diuen, perquè estàs més cap allà que cap aquí, en el món del son. No? Llavors hi ha diferents fases. En funció de com estem, és veritat que les coses, doncs, després, les que fem seran d'una manera i com ens trobem després seran d'una altra. Llavors hi ha, per exemple, diversos tipus d'activitats que fomenten el que serien aquests estats més estimulants, Sense arribar... Ara ja deixem de fora l'estrès. L'estrès és un tema afegit, que és molt, bueno, d'adults i de nens, però que això s'ha de tractar a part. Ara parlem d'activitats que ens activin una mica més cerebralment i físicament, perquè va lligat, també activi. Quan tu fas activitat física, t'actives tot tu. Hi ha activitats que ens poden ajudar més a estar una mica més tranquils, no? Aquí les podríem dividir en vermelles, verdes i blaves. Les vermelles són les que ens activen, no? Les verdes, les que ens ajuden a trobar una mica de calma, aquesta calma necessària per fer coses, i les blaves, les que ens relaxen ja per fer, no? Per exemple, dintre de les activitats vermelles, les que estimulen i ens obliguen a mobilitzar-nos, aquí hi hauria totes les activitats físiques o esportives, no? Però també podria ser... Per exemple, escalar, ballar, no? No només és anar a fer esport, anar a córrer. Fer una guerra de coixins, per exemple.
No, està bé això.
Si la tens, doncs fer una guerra de coixins, girar, saltar, fer un recorregut allò, si a casa fas... Això, pel confinament ho fèiem, de fer com circuits a casa, perquè
sí,
no podia sortir i fes un circuit. Llavors t'activaves. A vegades és una manera d'activar-se jugant, i ara penso en adults i en nens, quan tens a casa, per dir allò, estem tots allò en un nivell molt baix, ai, allò que portes molta estona, i dius, ens hauríem d'activar una mica, però fa mandra, no? Però clar, a vegades, si no t'actives d'alguna manera,
clar.
No ho fas. Doncs, jugar, a veure, saltar, si tens un llit elàstic i si tens un llit que es pugui saltar sense trencar-lo,
Ara t'ho volia dir.
Però aquestes activitats que ens augmenten l'energia, i això també fa que ens activem emocionalment i mentalment, no? I en algun moment que poder estiguem una mica de caiguts, va bé fer aquestes activitats.
Netejar el pis.
Aquesta és verda.
Aquesta és verda?
Sí, sí, les vermelles són les de
les
més acció.
Fortes.
Les verda que ens ajuden a també trobar calma, però amb una certa activitat, hi hauria cuinar, hi hauria... netejar, pintar, ordenar coses, perquè t'aixeques i has d'ordenar, recollir, hem de recollir, doncs, jo què sé, fer qualsevol feina també d'això que dèiem, de cuina, de manualitats, tot això ajuda a activar-te, però d'una manera més calmada. Per què? Perquè són tipus de moviments més regulars, més suaus, més rítmics, sense tanta despesa d'energia, que, a més, s'ajunten amb desafiaments cognitius. És a dir, juntes les dues parts, perquè la primera, quan tu saltes i fas, és una qüestió més física, que a més va molt bé perquè la ment l'alliberes. Però quan tu estàs cuinant, o estàs fent jardineria, o estàs recollint, tu al cap també el tens en allò que estàs fent, no? I aquestes t'ajuden a centrar-te molt en aquí i l'ara, perquè no sé, si estàs plantant una planta, has de tenir el cap on toca, perquè si no segurament no ho faràs bé, no? O si has de recollir, has de saber on te van les coses. Llavors això implica una activitat física, però... calmada, amb aquest estat bé. Per tant, això, si esteu a casa i teniu ganes de dir, mira, ni tanta activitat, ni quedar-nos gaire adormits i adormilats o cansats, qualsevol cosa d'aquestes va bé. Que, a més, està demostrat que aquest tipus d'activitats verdes, per entendre'ns, es potencien quan les fas amb altra gent. Per exemple, qui diu això, doncs, tenir una conversa amb algú, anar a prendre un cafè, anar a fer una caminadeta tranquil·la parlant amb algú, compartir aquella estona, això també ajuda molt a trobar aquest estat més òptim entre la sobreexcitació i l'adormiment, diguéssim. I llavors, les activitats més blaves, que són les que ajuden a calmar-nos, que aquestes a vegades van bé quan venim de fer molts esforços i estar sobreestimulats i que ens poden ajudar abans d'anar a dormir, doncs clar, aquí teníem llegir, per exemple, amb una llum més tènua, tenir un, en el cas dels nens i dels adults, un racó de la calma, aquella estoneta per seure, respirar una mica, a llegir o escoltar un conte, per exemple, o fer un massatge, o poder-se relaxar estirat, qui et diu això, doncs, no? Estirat al sofà si vols mirar una mica la televisió o alguna... Bueno, no? Poder estar en una situació més relaxada que t'ajuda a fer el pas, a anar baixant aquest sobrenivell d'excitació. I això va bé perquè a vegades hi ha gent que és capaç de fer passar de la vermella a la blava sense passar per la verda, i hi ha gent que no. Ja. Hi ha nens que a vegades, quan hi ha molta sobreexcitació, no pots de cop i volta dir, doncs mira, ara t'estires. És ja, que no ja. Poden.
Clar.
No poden.
Per això diuen que quan te'n vagis a dormir, si fas gimnàs, per exemple, que no el facis una hora abans d'anar-te'n a dormir.
Exacte.
A vegades hi ha gent que dius, és que plego molt tard, me'n vaig al gimnàs i a les 10 de la nit arribo a casa i me'n vaig a dormir.
Sí, sí.
No, perquè no. Estàs molt...
Estàs molt excitat.
Excitat, sí que és, d'aquesta manera.
Clar, a vegades sí que hi ha gent que és capaç de fer tot això, després arribar, per exemple, a posar-se al sofà i quedar-se adormit. Bé, si un pot fer aquest pas, bé, però hi ha gent que fer aquest pas no li va tan bé. Llavors s'ha de tenir en compte, un cadascú com és, tant un com els nens que hi ha a casa, i dir, doncs a veure, si venim d'una activitat d'aquestes que ens hem fet una guerra de coixins i que estem tots molt esverats, però els nens, sobretot, a vegades els hi costa molt baixar aquest nivell d'esverament, no podem pretendre, i ara estira que llegiràs el conte, i et diran, no puc. Llavors aquí és quan comencen les discussions i les baralles, perquè clar, nens van a un altre ritme i tu ja has dit prou, no? Llavors poder fer, organitzar l'activitat de manera que hi hagi una activitat verda pel mig, és a dir, que passem d'aquí a allà, no? Fent una miqueta de poc a poc, qui et diu això, diu, bueno, doncs va, ara després jo pintarem una estona, o ordenar, sé que no té gaire èxit entre els nens, però o farem això de cuina un momentet, o acabarem de fer, o jugarem, per exemple, hi ha un joc que diu que va bé, que és imitar postures.
Imitar postures?
Sí, imitar postures.
Sí, és el joc d'imitar postures. Tu dius als nens, va, farem un joc. Va, imitarem... Ah, m'heu d'imitar postures. Als nens els encanta, és un joc. Quan jugues és més fàcil i has d'imitar. Tu fas postures divertides que els farà riure. Però clar, són postures quietes. Això obliga a rebaixar.
A que baixin les tres que porten, no?
Primer l'atenció cap a tu, perquè t'han de mirar bé, perquè la postura ha de ser imitada exactament igual. Això obliga a centrar l'atenció aquí. I després que... al haver d'imitar i haver d'estar, i t'has d'estar quiet i jugues a estar X segons quiet, va rebaixant el ritme. És una activitat que podríem dir verda per anar cap a la blava i poder anar a dormir.
És que jo ara m'estic imaginant, per exemple, algun pare, ara farem el cocodril. És clar, el cocodril està quiet allà i només obre una mica la boca a vegades.
Exacte, coses d'aquestes, que el que fan és intentar rebaixar el nivell d'excitació física que hi havia, perquè abans ha fet una activitat que era molt divertida i que feia riure molt, però que clar, dius, arriba un moment que s'ha d'aturar, i aturar-la a vegades costa. Una manera d'ajudar, i això pot passar, ara ho poso amb els nens, però això, amb els adults pots venir, que has fet esport, ostres, després, o que tens mentalment això, no? Molt estrès, etc. Dius, és que clar, no aconsegueixo treure'm això i passar a l'altre, a llegir una estona, no puc, doncs llavors buscar això, allò que dèiem abans, mira, netejar és una bona manera perquè d'aquesta manera també ho tens tot net, però hi ha altres coses que pots fer per intentar arribar a aquest punt que és necessari abans d'anar a dormir, perquè si no llavors no descansem bé. I quan ara establim un horari d'activitat, si tenim més dies o canviem el ritme, tenir en compte aquestes cosetes, si veiem ostres, que no acabo això, o de descansar però bé, o de regular bé tot això, doncs bé, tenint en compte aquest tipus d'activitats a l'hora de programar-les perquè puguem anar millor.
És com un semàfor, com dius tu molt bé, no?
Sí, exacte, és molt, molt és gràfic, bé. No?
Sí.
Si tu tens allò, aquí hem posat vermell, verd i blau i podries posar-hi un altre color, però per entendre'ns que a vegades és el nivell d'excitació màxim al mínim i que hi ha una escala i que no tothom, les mateixes coses l'activen de la mateixa manera i sobretot el desactiven de la mateixa manera. Llavors és saber cadascú què és el que ens va millor i sobretot quan hi ha nens també i intentar aplicar-ho per estalviar-te més que res discussions, mal de caps i problemes a casa que a vegades ja n'hi ha per altres coses.
Tu
Tweeting, la botiga d'informàtica i telefonia del centre d'Olot on hi trobaràs tot el que necessites. A Tweeting et donem les millors idees per regalar. Els últims models de smartphones, rellotges d'activitat, tablets, portàtils i tots els seus complements. Servei tècnic propi i atenció personalitzada. Vine a Tweeting, al carrer Sant Ferriol d'Olot. Telèfon 972 26 24 25. Tweeting et desitja molt bones festes de Nadal.